Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, avui amb més històries sobre el relleu a la banqueta del Barça. Abans que res, les notícies del dia. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Bé, Batllori, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
El Barça debat si fitxar un nou.
Per la lesió de Luis Suárez, el club li dona voltes a fitxar o utilitzar les eines del primer equip o del filial. Per cert, és oficial la cessió de Todibó al Schalke fins al 30 de juny amb opció de compra pel conjunt alemany.
Xavi explica el no al Barça.
Xavi Hernández ha confirmat l'oferta que li van traslladar a Doha a Vidal i Grau per agafar el relleu de Valverde. Explica que l'ha rebutjada perquè és d'hora en la seva formació com a entrenador, però que el seu somni segueix sent entrenar al Futbol Club Barcelona.
2.700 pericos a Villarreal.
Sí, desplaçament massiu per part de l'Espanyol pel partit del diumenge. A Villarreal, recordo, va debutar la temporada passada el xinès Buley, a qui després escoltarem.
Avui Girona-Extremadura.
A la jornada 23 de la Lliga Smartbank, la Lliga de Segona, i a les 8 del vespre, el Girona és 12è amb 31 punts. El conjunt extremeny és 19è amb 22 en zona de descens. El Girona, recordo, encadena 3 derrotes consecutives en Lliga.
També avui, Fenerbahçe-Barça d'Eurolliga.
Parlem de tot allò que no és futbol, partit a la 20a jornada de la màxima competició continental i a 6:45 de la tarda a Barcelona. 13 victòries, Fenerbahçe 8, el Barça encadena 2 derrotes seguides a Europa. A la matinada, per cert, ha tornat a jugar Marc Gasol amb els Raptors.
Sainz deixa el Dakar vist per sentència.
Amb una etapa per davant de 477 quilòmetres, el pilot madrileny, que ha acabat tercer l'etapa d'avui, manté un marge de 10 minuts sobre Latillà i Peter Ansel.
Avui comença la segona fase de l'europeu d'handbol.
Amb l'Espanya República Txeca de les 4 de la tarda, Viena, Àustria. Espanya, de moment, ha fet ple de victòries al campionat d'Europa 3-3.
I Alejandro Valverde i Marc Soler confirmats a la Volta.
Per l'edició número 100 de la Volta a Catalunya, que començarà el 23 de març, els dos lideraran l'equip Movistar.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. I quines són avui, Albert, les enquestes a Esports Cope?
Vinga, comencem per l'enquesta Barça. Preguntem avui què ha de fer el Barça en aquest mercat d'hivern. Fitxar un nou o pujar Abel Ruiz al primer equip? Què ha de fer el Barça? Atenció! Demà sortegem l'entrada doble pel debut de Quique Setién, pel Barça-Granada del diumenge vinent a les 9 de la nit. Què ha de fer el Barça? Guanya, pujar a Abel Ruiz, 52% dels vots, 48% pensa que ha de fitxar un nou per la lesió de Luis Suárez. Pregunta enquesta espanyol. Avui, 16 de gener, amb només un fitxatge, com esteu? Neguitosos o tranquils, perquè encara queda la meitat del mercat d'hivern? Recordeu que seguim sortejant una entrada doble per l'Espanyol Athletic Club del 25 de gener. Entrada doble que sortejarem un dia abans, el dia 24. A 16 de gener, mercat d'hivern, com esteu només amb l'arribada de RDT, de Raúl de Tomàs? Guanya neguitosos, 64% de les respostes. Així ho entenen, el 36%. Tranquils, perquè encara queda temps. Recordeu, a Twitter ens busqueu i ens trobeu, @esportscope, heu de ser seguidors del programa, heu de retuitejar alguna de les enquestes i heu d'opinar. Tot això per entrar en els diversos sortejos que anem proposant dia rere dia. Batllori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa amb el Marc Pairès al control de sol, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori i la pilota ja roda Esportscope.
Tienes un gran fin de semana por delante.
Un viernes y un sábado perfectos para tus compras en Hipercor y El Corte Inglés, porque te vas a ahorrar el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos y videojuegos.
Con las ventajas y facilidades de nuestros tecnoprecios.
Además, también te ahorras el 21% de IVA en electrónica deportiva, música y muebles de cocina.
Solo mañana viernes y el sábado en Hipercor y El Corte Inglés.
Y hoy desde las 10 de la noche en nuestra web.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Amb l'arribada de Quique Setién es replantegen algunes situacions com la conveniència o no de fitxar un davanter centre. Riqui Puig sembla ara més a prop del Camp Nou que del Johan Cruyff. No canvia la situació d'Arturo Vidal i tampoc ha canviat la sortida de Todibó al Schalke, que ja és oficial. Més enllà de si l'operació és o no és bona, deixa la primera plantilla del Barça amb només tres centrals, Piqué, Lenglet i Umtiti, a qui el seu malmès genoll el manté molt lluny d'una bona versió del gran Umtiti. I ja està. Després has de mirar el filial, a Araujo o a Chumi o a Mingueza. Crec que una plantilla que aspira a competir tots els títols necessita tenir mínim quatre bons centrals, i si no els té, el que té és un problema.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, comencem amb els tres grans protagonistes dels últims dies a Can Barça. Quique Setién, Ernesto Valverde i Xavi Hernández. Saludo al Manuel Oliveros. Hola, Oli, bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Un Quique Setién que continua treballant, continua sí. amb la seva rutina. Una rutina que, per cert, serà diferent a la que venia mantenint Valverde en quant a la freqüència dels entrenaments, què farà l'equip el dia del partit, quan coneixerem la llista de convocats...
Aviam, per parts. Per exemple, avui han entrenat, aquest matí ara parlarem de l'entrenament, i demà entrenaran a la tarda, a les 6 de la tarda del divendres, i el dissabte entrenaran no a la tarda, com era habitual amb Ernesto Valverde, si després jugaves, per exemple, a casa a la nit, sinó que entrenaran al matí, a les 11 del matí, 15 minuts a porta oberta pels mitjans de comunicació, i després roda de premsa de Quique Setién. Una roda de premsa que no se li podrà preguntar, per exemple, per la convocatòria i tal, i totes aquestes històries, perquè, a més, el mateix dia del partit, el diumenge, en aquest cas, a les 12 del migdia, hi haurà una suau sessió d'entrenament també, i després s'aniran a casa a descansar els jugadors i arribaran a les 7 de la tarda al Camp Nou. I la convocatòria de cara a aquest partit no se sabrà públicament, oficialment, fins després de l'entrenament de diumenge. És a dir, si comencen a les 12 del migdia, doncs potser a quarts de dues de la tarda.
Noves rutines, nous temps a la banqueta del Barça i noves rutines també. De l'entrenament d'aquest matí, què destaquem, Oli?
Destaquem que estan molt bé Ter Stegen i Artur Melo, també. Artur Melo ja està molt millor que ahir, i de manera que no es descarta Ter Stegen. Jo crec que sí que tindrà sí o sí l'alta mèdica, i Artur Melo podria ser, perquè, per exemple, el comunicat es va fer el dia 30 de desembre, deien de 3 setmanes, i pràcticament són les 3 setmanes el diumenge, no? A lo millor, doncs, està també amb l'alta mèdica Artur Melo, i també destacar que avui també vol conèixer més els jugadors del B, encara que ahir va estar presenciant el partit davant del Badalona, i avui ha anat a entrenar el davanter centre, Abel Ruiz, i també l'extrem Marquès, a més dels habituals, Iñaki Peña, també ha estat Moré, que és el lateral dret, Chumi i Riqui Puig.
D'aquí que Setién ha parlat Marc Bartra amb els companys de Cope Sevilla. Marc Bartra, com sabeu, va jugar a les ordres d'aquí que Setién al Betis.
Creo que pueden hacer disfrutar mucho tanto a los jugadores, ¿no? Que tengo amigos allí jugando a fútbol, sino también a todos los culés y también incluso a la gente que no sea del Barça, porque es un fútbol que no va a dejar indiferente a nadie y seguro que con esos jugadores que están habituados a jugar con esa filosofía, con ese estilo, desde un buen inicio seguro que están totalmente adaptados. Yo creo que si Quique llega a dar con la tecla, el Barça va a hacer un grandísimo fútbol y va a dar mucho que hablar.
Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
A les últimes hores, o aquest mateix matí, ha parlat Xavi Hernández. Ho ha fet en la prèvia de la final de la Copa de Qatar. Ha parlat de la proposta que va rebre del Barça.
Confirma en les seves declaracions que sí va existir l'oferta del Barça, que el volien per ja, per substituir Ernesto Valverde, i Xavi explica els motius pels quals ha rebutjat aquesta oferta del Barça, especialment perquè la proposta li semblava precipitada.
I have had a proposal from Barcelona.
És veritat que vaig tenir una proposta del Barça. Van ser aquí per parlar amb mi, però no vaig acceptar perquè sento que no és el moment. Estic molt agraït al Barça, a Vidal, a Òscar Grau, per aquesta oferta, però no és el moment.
No és el moment, diu Xavi, que també ha volgut afegir que entrenar al Barça en el futur segueix sent el seu somni. Això confirma el que la majoria pensem, que Xavi era la primera opció de la Junta per substituir Valverde, però que finalment no hi va haver acord. Xavi ha afegit que les converses amb el Barça el van descentrar durant 3 dies i que ara ja té el seu cap plenament en l'alçat, que demà juga la final de Copa contra l'Al-Duhail. Xavi també ha tingut paraules molt elogioses per Quique Setién, de qui ja en alguna ocasió havia comentat que seria una gran opció pel Barça. Avui Xavi ha dit que li encanta Setién, la seva feina i que li desitja èxit amb l'equip. Com dèiem, demà a la final de Copa, al Sadd Duhail, a les 3:30 de la tarda.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Avui hi ha un article boníssim que us recomano al Periódico de Catalunya, de l'Emilio Pérez de Rozas i l'Albert Guas, sobre les últimes hores de Valverde al Barça. I volem comentar amb l'Emilio alguns detalls d'aquest article. Hola, Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estem?
Buenas tardes. ¿Qué pinta Manolo Cardo en toda esta historia, para empezar, Emilio?
Manolo Cardo, bueno, la historia que hemos construido empieza con un meme y acaba con otro meme. Y entonces, bueno, no digo que hay un puntito de ficción, pero yo sí sé que son dos memes de varios que... de que Ernesto y su cuadro técnico han recibido o les han mandado amigos para animarles o para, digamos, todo lo contrario, para reconfirmar, entre comillas, la mofa y el escarnio del que estaban siendo objeto por parte de Bartomeu y Abidal y Planas y Bordas y su junta directiva, ¿no? En el primer, digamos, el primer meme con el que abrimos la información es un meme que en el que sale Josep María Bartomeu llamando al móvil a Manolo Cardo, que probablemente nuestros jovencísimos oyentes no sabrán quién es, pero fue un entrenador de gran prestigio, de muchos partidos, de muchas victorias con el Sevilla, con un gran Sevilla, al principio de los 80, entre el 80 y el 85, ¿no? Y bueno, y se ve a Barto en una foto hablando por móvil diciendo: oiga, Manolo Cardo, ¿está usted? Bueno, perdón, concretamente, perdón, lo tengo aquí, es hola, señor Manolo Cardo, ¿a que no sabe para qué le llamo? Quería, y entonces se oye, ¿no? Clic, y se juega, ¿no?
Y es un no poco de Manolo Cardo al Barça, ¿no?
Sí, y el último meme de la información, que yo sé también que lo ha leído Ernesto, es un meme en el que sale, hay alguien que lo ha inventado muy graciosamente, que es, concretamente dice: el Barça ha despedido al único que no estaba haciendo el gilipollas en el córner de Liverpool. O sea que, y bueno, esa es un poco la historia de que pinta Manolo Cardo aquí.
En este artículo también explicáis que cuando el directivo Javier Bordas el lunes por la mañana le pregunta a Valverde si se ve con fuerzas para continuar, él ya tiene absolutamente asumido que se ha terminado, y lo que les dice Valverde es: venga, va, terminemos con esto, me queréis echar, vamos a resolverlo, ¿no?
Bueno, aquí digamos que es evidentemente... todo el mundo, medios de comunicación, digamos aficionados, por supuesto, porque se han tratado, porque ellos mismos desde el club las han aireado encuestas donde dicen que nadie quiere a Valverde para el año que viene. Sabemos que había la opción en mayo de que el club o él renovaran y continuaran. A ver, aquí hay un caldo de cultivo de que todo el mundo cree que es el último año de Valverde, y el propio equipo de Valverde considera que probablemente, como le pasó a Pep y a muchos técnicos, 3 años, esto es una auténtica hoguera, ¿no? Y entonces eso puede que estuviera en la cabeza de Ernesto, de Azpiazu y de sus colaboradores. Hay un momento que no lo hemos contado, bueno, no lo hemos contado, no, lo tuvimos que cortar porque ya habéis visto que son 4 páginas en el periódico y bueno, y tuvimos que cortar algo.
Y no ha salido.
No, hay un momento que es muy importante en este relato, que es, bueno, o que podría
ser importante en este relato, y luego lo voy a contar aquí ahora, no es ninguna exclusiva, evidentemente, que es cuando vosotros acordaréis que Bartomeu concede dos o tres o cuatro días antes de ir a Milán a jugar con el Inter, un partido que ya no valía nada, concede una entrevista, me parece que con RAC1 o Cataluña Radio.
Cataluña Radio. Al suplemento donde dice, a Cataluña Radio, en sábado o domingo, sí.
Vale, donde dice probablemente 3 años ya serán suficientes para Valverde.
Sí,
¿os acordáis?
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno,
sí, señor.
Entonces, nuestro gran amigo, ¿vale? O como mínimo mío y admirado muchísimo, Ricardo Rossetti de Gol, en la previa del partido de Inter, le hace esa reflexión a Valverde pidiéndole su opinión. O sea, ¿qué opinas de esta frase que ha dicho el presidente? Y según tengo entendido, bueno, lo sé, ¿vale? A Valverde le sienta muy mal esta pregunta. Muy mal. Es más, Ricardo, que es una persona absolutamente incapaz de ofender a nadie, con una pregunta o con una reflexión, que es un ser inmaculado dentro de nuestra profesión, y lo digo de corazón.
Lo sabemos.
Sí, por eso lo digo.
El otro día me lo contaba, dilo.
O sea, le retira el micrófono, acaba la entrevista y está hecho una mierda. O sea, está jodido porque dice, ostras, eso era muy reciente, era un tema realmente, era un tema muy candente, un tema importante. Hostia, y Ernesto se cree, creo, Emilio, que Ernesto se ha pensado que lo hacía con... Bueno, yo creo que ahí hay ya, ¿no?, probablemente un punto de inflexión de que Ernesto sabe que ya han decidido que no...
Y perdona, y a mí me añadiría también, Ricardo, que él esperaba que nosotros, el resto, en la rueda de prensa antes de ese partido, preguntáramos eso precisamente a Ernesto, para decir, ya que a mí se me ha puesto de culo
a
ver si se lo sacan y...
Yo no lo sabía.
Y no nos lo trasladó y al final no se le preguntó.
Yo había hablado discretamente con Ricardo, y no os voy a engañar, porque a vosotros menos que a nadie, porque Ricardo... me vino a decir, ostras, Emilio, si en un momento dado te cruzas con Ernesto o hablas, hostia, por favor, dile que yo no tenía ninguna intención. Y yo le dije, mira, Ricardo, por favor, seguro que Ernesto no se lo ha tomado así. El único problema es que él lo debía también tener muy presente en su cabeza y, bueno, y le resultó incómodo que tú le preguntaras nada más, no le des más vueltas, como así ha sido, por otro lado.
Oye, cuando él ya deja de ser entrenador del Barça, se coge...
Bueno, perdóname, termino.
Sí, perdóname,
Joan. Cuando Bordas le dice eso, es cuando él dice... Bueno, a ver, perdona, yo soy un profesional, ¿de qué vamos a hablar?
Dime la verdad, claro, dime la verdad.
Habéis venido a hablar de esto, venga, resolvámoslo, y punto. Porque también, todos hemos oído, y es cierto, es verdad que a lo mejor dura un cuarto de hora, es verdad que a lo mejor dura una hora, es verdad que a lo mejor duran 2 horas, es verdad que a lo mejor dura media mañana, pero sí es cierto que hubo un cierto rintintín por parte del Barça, no sé si de Óscar Grau o de Barto o de quien sea, de regatear el finiquito que se pudiera. ¿Me entiendes? O sea,
sí,
es decir,
claro,
que hasta ahí llega también, de alguna manera, la mezquindad, porque esto ocurre, Joan, Manolo, el momento, Silvia, el momento en que hace 48 horas el Barcelona acaba de presentar números récords de ingresos. ¿Me entiendes? Y están regateándole un finiquito a un equipo técnico que les ha dado 2 ligas y que ha estado comportándose de forma inmaculada durante 2 años y medio. Es increíble.
Deja de ser entrenador del Barça, se coge la bicicleta, se va a dar una vuelta y luego también me gusta el detalle que contáis de que la primera llamada que hace después de toda la vorágine es con una persona del Centro de Fotografía Contemporánea.
Bueno,
de
que
Bilbao,
le hacen, ¿no?
Y que él se siente como ya liberado.
Sí, porque
¿no?
Él utiliza muy poco el móvil, poquísimo. Él habla con muy poca gente. Es más, yo creo que yo a veces en este tiempo que he intentado ponerme en contacto con él y tal, él tiene, yo no sé eso cómo se hace, pero me parece que es verdad que hay una posibilidad de no tachar la lectura del mensaje con las muescas esas azules, ¿verdad?
Sí.
Y hay llamadas restringidas y cosas.
Bueno, no sé cómo hacer, pero yo a veces cuando le mandaba algo no he sabido si lo ha visto o no.
Claro, sí,
no,
sí,
no
sí,
debe
sí,
tener sí. ese truco no, y no funciona. Bueno, el caso es que él, cuando ya llega a su casa y tal, pues cuando ve que le llaman, digamos, amigos, pues descuelga o no descuelga. Y una de esas semanas es uno de sus socios del centro. Él hace ya años que creó, con su hobby, su ilusión y su gusto, y sobre todo sus magníficas fotografías, pues creó un sitio en Bilbao estupendo, fantástico, donde es un compendio de escuela de fotografía, sala de exposiciones, lugar donde se hacen actos y simposios y seminarios y cosas sobre fotografía. Bueno, un lugar donde está siempre en activo y sobre todo que gira alrededor de la fotografía, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y a esa persona que le llama le dice: estás hablando con un hombre libre.
Va a dejar Barcelona pronto, ¿no? ¿Parece o qué?
Va a dejar Barcelona pronto, y eso lo sabemos todos, porque entre otras razones, porque todos los que vivimos aquí nos sentimos fantásticamente, digamos, en esta ciudad. Él también, como ya había vivido y siempre ha tenido amigos y siempre ha venido ya y ha vuelto y tal, él se encuentra muy cómodo, pero muy feliz, incluso puede hacer una vida normal. Él siempre ha tenido la sensación de que nunca lo han atosigado, siempre lo han respetado, siempre le han dado muestras de cariño a todo el mundo, pero él cree que debe, la frase es, debo de poner tierra de por medio, ¿no? De alguna manera, y sobre todo también porque yo creo que su personalidad no casa con quedarse aquí, porque él traduciría o pensaría que a lo mejor puede crear una incomodidad para alguien, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Y entonces él prefiere irse. Que una cosa es irse y otra cosa es huir, ¿no? O sea, es decir, el tema de que él se haya liberado, porque él también defiende de alguna manera que todo entrenador debería de poner, tener la oportunidad de estar un mes entrenando al Barça para que en un día te sucedan las 10 cosas que necesitas 10 años en cualquier otro club para que te ocurran, ¿no? Dentro del vestuario, dentro de los periódicos, en comunicación con los periodistas, en el día a día, en los desplazamientos, en los entrenamientos, todo eso.
Molt bé. Emilio, gràcies, ens agrada molt l'article,
eh? Por favor, muchas gracias.
Que vagi bé.
Hasta luego.
Seguim.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Ven al stock fuera de Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tres i 28. Quique Setién va estar ahir al vespre veient el partit del Barça B. Barça B 2, Badalona 1. Va començar perdent el Barça B, però va acabar remuntant aquest partit. I allà va estar també el nostre company Víctor Navarro. Què tal, Víctor? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Vas estar mirant el que passava al terreny de joc, però vas estar, no sé si al 50%, només pendent d'aquí que se tienca del que passava a la gespa.
Un ull a cada costat, una al camp, a la gespa, i l'altre a la grada, perquè estava aquí que se tienca, com deies, que arribava el Johan Cruyff quan el partit portava 5 minuts disputats i ho feia amb tot el seu cos tècnic, la seva mà dreta Eder Sarabia, el preparador físic Fran Soto i l'entrenador de porters Joan Pasqua. Setién portava el xandall oficial del club, el mateix que vesteix als entrenaments, i duia també una llibreta on en alguns moments hi feia anotacions, encara que, sobretot, estava molt pendent de tot el que li deia el director del futbol formatiu, José Mari Vaquero, que va fer d'anfitrió i va explicar-li un munt de detalls. Això sí, no estava el director de la Pedrera, Patrick Kluivert. A la llotja també seien, concretament a l'esquerra de Setién, l'adjunt a la secretaria tècnica, Ramon Planas, l'encarregat de les relacions institucionals, Guillermo Amor, i els jugadors Ansu Fati i Riqui Puig. El de Matadepera va estar a la gespa amb els seus companys a l'escalfament i és qui tothom mira com un dels beneficiats de l'arribada de Setién. Sobre el que va poder veure el tècnic blaugrana, destaquem els defenses Araujo i Moré, autor del gol de la victòria. Aquests dos són dos jugadors que ja havien estat alguns entrenaments del primer equip i van entrar a convocatòries com la visita a Milà per l'últim partit de Champions. Abans, però, el Barça va empatar el Badalona amb un golaç del capità Monchu, que també va fer un paper destacat. El filial, com deies, també va acabar guanyant, va acabar remuntant 2-1 al Badalona, rival del Granada dimecres vinent a Copa, i que ahir va fer que García Pimienta no seiés pràcticament en tot el partit.
Gràcies, Víctor.
A tu.
Després del partit, el Víctor va parlar amb García Pimienta, que també ha sortit a la llista de futuribles.
Víctor Navarro, de la cadena COPE, ¿crees que con la llegada de Setién acaba la oportunidad para ti o se difumina ya llegar a entrenar al primer equipo? ¿Era una opción real en estos últimos 5 días que llegaras a entrenar al primer equipo del Barça?
Llevo muchísimos años aquí en el club, primero como jugador y ahora como entrenador. Yo estoy preparado para cualquier reto que se me pueda preparar, para eso estoy trabajando, pero estoy muy contento de que el míster, Quique Setién, con la conversación que tuvimos ayer después del entrenamiento, que nos conocimos, un entrenador que va a confiar en la cantera. Tenemos que hacer las cosas muy bien aquí para que los chicos estén preparados para ayudar al primer equipo, que es un arduo problema si no lo hacen bien, porque es un entrenador que confía muchísimo en el fútbol base. El día de mañana dirá. Yo estoy dispuesto a todo, estoy formándome y preparándome, pero muy contento de estar en el Barcelona B, porque tenemos mucho trabajo y también la ilusión de estar entre los 4 primeros.
Hoy estaba Riqui Puig en la grada, en el palco, estaba viendo el partido. Esta semana la dinámica del primer equipo, ¿crees que con la llegada de Setién le llegará la oportunidad a Riqui de estar ya definitivamente con los mayores, con el equipo titular del Barça?
Riqui, como el resto de jugadores, esta semana el míster ha necesitado, Quique ha necesitado a Riqui, también está Ansu Pérez y Iñaki Peña, tenemos la obligación de que estén preparados, y yo estoy convencido de que tanto Riqui como el resto de jugadores del Barça van a tener su oportunidad. De momento está entrenando con ellos, a partir de ahora es él, se lo tiene que ganar en el día a día, en los entrenamientos, y si le toca jugar el fin de semana, y si se queda la primera plantilla yo estaré muy contento, porque al final lo que estamos haciendo aquí es intentar formar a los jugadores para que se acaben consolidando en el primer equipo, y si eso es así, pues una muy buena noticia, y también para que el resto de compañeros estén igual de motivados para conseguir un día ser jugadores de la primera plantilla.
García Pimienta, des de la Junta i des de la Secretaria Tècnica, l'objectiu sempre havia estat el d'un entrenador ja amb experiència a l'èlit, perquè mantenien que apostant per García Pimienta, que jo crec, és la meva opinió personal, que estava o està capacitadíssim per agafar el primer equip del Barça, potser hagués sigut donar una mica la imatge de temporada de transició que des de la Junta no es volia donar. Abans del debat, tres apunts de Mercato, venim explicant sobre el tema del nou, que hem passat del no fitxarem al hem d'avaluar bé la situació, o sigui que ara mateix el Barça ja no descarta aquesta possibilitat d'incorporar un davanter centre en aquest mercat d'hivern, si hi ha una bona solució. Que Arturo Vidal, aquí la situació no canvia, Valverde comptava amb ell, Quique Setién també compta amb ell, i sobretot Ibó, això oficial, ha sortit cedit al Schalke. Paga al Schalke 1,5 milions d'euros més la fitxa aquesta temporada. Si el vol a final de temporada ha de pagar 25 milions més 5 en variables, i si el Barça el volgués recuperar en un futur, hauria de pagar 50 milions més 10 en variables. 3:33, de seguida el debat.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes.
Quique Setién, míster, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tengo una idea clara, y de hecho muchas de las cosas que tratamos de hacer siempre han venido de la cultura y la filosofía del Barcelona, de Cruyff.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Esportscope amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
I amb el Júnior Minguella. Júnior, què tal?
Bona tarda, amics.
Bona tarda, bona tarda. Il·lusionats amb Setién, Dani?
Jo molt.
Sí?
Molt, sí, moltíssim. Això, evidentment, és una cosa que no me la pot treure ningú. Després ja veurem com van els resultats i tot plegat, però jo crec que els primers moviments de Setién, encara que puguin ser per algú de cara a la galeria o tal, jo crec que són molt encertats i molt il·lusionants. Parlo del que ha fet amb Riqui Puig, que ja sé que és normal perquè De Jong no pot jugar i tot això, però d'anar a veure el Barça bé, de totes les decisions que pren, de la presentació, fins ara, tot el que podia fer bé Quique Setién ho està fent bé.
I tu, Júnior?
Bueno, jo discrepo una mica amb el Dani, no tant pel futbol que ha practicat el Setién, que això sí que m'agrada, sinó per com s'ha desenvolupat tot, no? Llavors, crec que la meva il·lusió se l'ha de guanyar encara. Crec que el Barça m'ha desil·lusionat bastant amb certes accions en els darrers anys, i això fa que sigui fred com...
Però això no és culpa de Setién, Júnior. Tu parles de la directiva, no? Del que ha fet amb Valverde, tot això, no?
No és culpa de Setién, però em refereixo a que... Ostres, Valverde estava claríssim que acabaria destituït tard o d'hora. Llavors, ja comencem malament la temporada. Després, quan per fi decideixen que s'ha destituït pel que sigui, tens dues opcions sobre la taula. I resulta que al final la decisió es pren des d'un caràcter més electoral que no pas des de la raó. Llavors, crec que són tantes incongruències que fan que no em pugui sentir il·lusionat amb la decisió que s'ha pres. És més, el Quique Setién el criden a l'últim dia d'urgència perquè dintre de tot el grup directiu no s'aclaren amb qui ha de ser el substitut de Valverde.
Clar, aquí hi ha dues coses, no? Una és el procés, Dani, que aquí jo crec que tots coincidim en que ha estat una xapussa, i després, ja hem comentat altres dies, no?, que el tret podia sortir per qualsevol costat, però al final el tret surt per un costat que, bueno, com a mínim a mi m'agrada.
A mi també. Jo estic d'acord amb tot el que ha dit el Júnior, el que passa que jo separo això de la il·lusió. És a dir, un cop ja hem arribat fins aquí, que ja sé que ha estat horrible, que ha estat un 3 o 4 dies lamentables i vergonyosos dels més esperpèntics de la història del Barça, però un cop ja estem aquí, a mi Quique Setién, jo m'assec el diumenge a comentar el partit a tempo de juego del Barça, il·lusionat amb la idea de que potser veig bon futbol i abans no la tenia.
I d'altra banda, tu hi eres, Dani, el dia que vam lliurar el trofeu Johan Cruyff fa dues temporades aquí, que se tiene, a la Fundació Cruyff.
No, érem Abelardo i...
Abelardo, sí, Abelardo estaves, que va ser l'últim, i Quique Setién...
Potser no érem Quique Setién. Entrenava... He estat en altres, però diria que...
Eusebio, va estar Eusebio.
Eusebio vaig estar.
Eusebio, després Quique Setién, quan entrenava el Betis. Tu el veus canviat o no, des de que entrenava el Betis?
No, dius físicament o...
Físicament i tal, i no. És a dir, es manté en forma.
Sí, jo el veig molt bé.
Aparentment.
Sí.
És que l'Oli té la percepció de que està més envellit.
No, jo tinc la percepció que jo mateix i tu i tal, i tots, quan ens veiem...
No, jo no.
Bueno, tu no, perquè no veus bé. Però els que veiem bé i tal, doncs sí que ens veiem. I el Quique Setién, jo crec que encara està amb l'activitat aquella, no fa tants anys, no?
Pot ser.
Però sí que el veig una mica diferent, sí.
Bueno, més ho estarà quan surti d'aquí, no? Quan surti d'aquí.
No, i nosaltres també.
Perden el cabell, ja, també, sí, no? Però nosaltres tenim una feina, sobretot vosaltres, estressant,
és una mica la caricatura que feia el seu article l'Emilio Pérez de Rozas, que ha estat abans amb nosaltres, de Bartomeu, trucant, Manolo Cardo, què tal, com estàs, tu, tal. Home, aquí que se tien ja... No fa tant de temps que va deixar d'entrenar.
Clar.
És a dir, no és trucar Manolo Cardo, sinó és trucar un altre que a més, doncs, ama el Barça, estima el Barça, estima Cruyff... Sí. Però bé, jo espero que sigui amb la mateixa activitat i energia, sí.
I tant.
S'ha de fitxar un nou, Júnior, o tirem amb el que hi ha?
Home, què vols que et digui? Sí, jo per mi sí que s'ha de fitxar un nou. El que passa que és una aventura molt complicada perquè els nous que siguin rellevants per al Barça, una, no te'ls venen al gener, i dos, valen molts diners i sembla que el Barça no els pot pagar. Llavors, clar, davant d'això, la pregunta seria, fitxaries qualsevol nou davant de la lesió del Suárez? Doncs no, qualsevol nou no fitxaria. Prefereixo tirar amb el que hi ha i esperar que recuperin. I de cara al juny sí que lligar un altre nou. És complicat, però sí que necessitem un altre nou. És que ara ens haurem d'apanyar.
Sí.
Perquè és que el que crec és que qualsevol nou que pugui venir no ho farà millor que els que estan.
Exacte.
Home, si ve un Boateng nou, Dani, si vingués, jo què sé, un Chimi Ávila, per dir alguna cosa així, pues, sí, home, però no estaria malament.
Jo tiraria amb el que hi ha, perquè sí, Chimi Ávila o Stuani i tal, però quina davantera t'agrada més? Stuani, Messi Griezmann o Messi Griezmann Ansu Fati, per exemple. Jo crec que pel que costaria i per tal, jo crec que tiraria amb Griezmann jugant de nou, encara que no sigui nou, i amb un altre futbolista com Ansu Fati completant la davantera. Crec, per temes econòmics, sobretot. Jo, si em diguessis, home, si el Barça pot fitxar Lautaro, coi, porta'l. Ja. Però no ho veig.
Jo crec que faria nosa, per molt bo que sigui...
Que tampoc és un nou, el Lautaro.
Sí. Ja. I el Ximi Ávila aquest i tal... per molt bo que sigui el Huesca i l'Osasuna aquí, em sembla que faria nosa, no? Està Griezmann, està Messi, està Ansu Fati, Dembélé se'n recuperarà, està Abel Ruiz... Sembla que no cal. Sembla, eh?
Sí. I després hi ha el tema dels centrals, que jo això sí que veig que el Barça s'ha quedat molt, molt justet amb la sortida de Todibó. Vale, tens Piqué Lenglet, tens un Tití que tots sabem com està. Que...
Tens Piqué Lenglet i ja està.
Sí. Perquè, no, dos i mig i ja mira el filial.
L'altre dia l'Alberto Jogo, que és comentarista de gol i que el va entrenar aquí que se tien pocs dies, però el va entrenar, va dir a veure si el Barça jugarà amb tres centrals i dos carrilers, que és el que vol se tien a vegades. Dic, ja, però és que no té tres centrals. A part de l'estil, a part de si
no sigui Busquets central...
A part de que no agrada, tal, és que és igual, és que no existeixen tres centrals vius del Barça, perquè per mi n'hi ha dos només, no?
Sí, Júnior.
No, jo crec que... Bueno, crec que havíem de mantenir a Todibó, sempre he defensat que és un gran central, és més, m'ha sobtat que sortís, però entenc que un jugador de la seva qualitat vulgui sortir, però clar, estem ara en un debat en què realment ens falta un altre central.
L'operació...
I haurem de tirar de baix.
Clar, l'operació de Todibó, com a representant, Júnior, la veus bona per aquí, per Todibó, pel Barça, pel Schalke, per tothom?
No, jo la veig bona per Todibó. Però insisteixo, crec que Todibó tenia o té les condicions per jugar al primer equip del Barça i que ens faria una gran feina, i per mi és una llàstima, però clar, des del punt de vista del jugador i del seu representant, crec que ho han fet molt bé.
I el negoci del Barça, el veus? Hi ha negoci econòmic?
No lo veo, Oli. No lo veo. Creo que el Barcelona está en una situación difícil económicamente y cualquier cosa es buena.
Recordemos que tiene una opción de compra el Schalke, como decía antes el Joan, de 25 millones más 5.
Sí.
Pero que sí, luego el Barça pagaría 50 más 10 si lo quiere recuperar.
Claro,
imagínate que el Schalke 04 tiene dinero, que lo tiene... y que se lo queda por 25 más 5. Hace poco el Barça pagó un millón...
Uno más dos en variables
al Toulouse. De manera que económicamente no hay misterio.
Oli, yo me refiero a que económicamente, si el Schalke lo compra, es porque el jugador ha funcionado y ha ido espectacular. Y lo comprará por 25, pero es un jugador que si tú lo utilizas en el Fútbol Club Barcelona, luego lo puedes vender por 60.
Ya.
Sí.
Sí. Entonces, por esa regla de tres, yo el negocio no lo veo.
No, sí, bueno, tienes tu argumento perfecto.
Hablo desde un punto de vista de agente o de profesional. Yo entiendo que 25 millones suena muy bien, pero
Muy bien.
Hay que ver lo que dejamos de ganar.
Sí.
Molt bé, ho deixem aquí, amics. Dani Senabre, Júnior Minguella, gràcies. Seguim parlant, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Comença el repte del Barça amb Quique Setién. I ho viurem aquí, amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça, Granada.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Un minut i arribem a 3:45 de la tarda. Ara parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, què tal, Joan Batllori?
Al final, 2.700 pericos cap a Villarreal.
Que no són pocs. 1.425 a la zona visitant, 22 autocars, que són els que paga la plantilla de l'Espanyol. L'Espanyol paga el viatge, com si diguéssim. I 1.275 que han comprat entrades pel seu compte. Lloc fora de la zona aquella del Galliner, a dalt a l'esquerra, de l'estadi de la Ceràmica. Així que, entre pitos i flautes, que diu el meu pare, 2.700 espectadors de l'Espanyol. Uns baixaran amb autobús, altres amb cotxe, els altres en tren, amb com, el que faci falta.
Sant Carlos de la Ràpita, menjar.
La qüestió, sí, el que passa que és a les 4 de la tarda el partit.
És una dinadora.
És una hora complicada. L'Espanyol en recorda que l'any temporada 2008-2009, amb Pochettino a la banqueta, que l'Espanyol se l'estava jugant, va haver-hi 37 autocars, més inclús que en aquesta ocasió. 1-0 va haver de l'Espanyol amb penalti fallat per Luis García a Diego López, que jugava al Villarreal. Així que, escolta, tu, jo penso que ens en deuen un. En definitiva, que aquesta caravana perica, diumenge camí de Villarreal.
Ha parlat Bulei avui.
Sí, senyor, el xinès Bulei, que ha fet també, em consta, alguna que altra entrevista per difondre a nivell internacional. Un Bulei que, evidentment, el que parlarà és l'Albert Díez, no és el Bulei. De fons sí que està el Bulei. Que el content que està d'estar aquí i d'estar compromès amb aquest espanyol que busca la salvació.
Només penso en la salvació. Sé que el meu futur és aquí i només vull donar el 100% per aconseguir aquest objectiu. Tot just ara fa un any que vaig debutar a Villarreal. Aquell dia vam canviar una mala dinàmica. Tant de bo aquesta setmana puguem fer el mateix. Vull seguir donant-ho tot pel club, sigui de titular o com a suplent.
Sí, perquè té pinta que serà una mica revulsiu, que potser no entra titular, però que sí que per jugar bons minuts a les segones parts. En definitiva, que va debutar fa un any a Villarreal i diumenge tornarà a ser allà per intentar jugar a ajudar l'equip d'Abelardo, amb un Abelardo que estan tots força contents.
Abelardo ens ha transmès una confiança que necessitàvem. Ens fa ser més positius i més després de l'últim empat contra el Barcelona. Abans del partit, Abelardo ens va dir que ens oblidéssim del passat i que havíem de començar de zero. Ens dona molta alegria per seguir lluitant.
Sí, senyor Bulei. Més feina a partir de divendres. Evidentment, abans de diumenge no arribarà cap fitxatge nou.
Així està l'Espanyol. Gil, bona tarda.
Què tal, Batllori?
Juga el Girona, partit de Lliga, segona divisió, aquest vespre a partir de les 8 davant l'Extremadura, a veure si millora la ratxa.
És el que té el calendari asimètric. Torna l'Extremadura a jugar contra el Girona, és l'equip davant de qui va debutar pel Lluís Martí a la banqueta dels de Montilivi. Trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives en Lliga és l'objectiu prioritari, però encara que aquestes 3 derrotes haguessin estat victòries, és un partit de Lliga i toca sumar. Pep Lluís Martí.
I la situació és la mateixa. La necessitat de guanyar sempre existeix, no canviarà en funció de lo que hagi passat la setmana anterior o el partit anterior, sinó que sempre tindrem la necessitat de guanyar els 3 punts. I jo crec que l'equip avui ha fet un bon entrenament, està amb moltes ganes i amb molta il·lusió de que arribi el partit per tornar a aconseguir els 3 punts.
Martí podria repetir el que va provar a Cartagena, és a dir, sistema de 5 defenses, són baixes Samu Saiz, Santi i Santi Bueno. Alerta, des del 8 de desembre, Estuani no fa cap gol en blanc i vermell.
Sort al Girona. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Atenció a aquesta, el president del Gavà, Ivan Carrillo, denuncia irregularitats a la Federació Catalana de Futbol.
I per això tiene la intenció de iniciar un voto de censura contra la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, presidida per Joan Soteras. Los motivos de Carrillo, es candidato a la presidencia de la Federació, se basa en un documento anónimo donde se explican presuntas irregularidades de algunos altos cargos de la Federació. En este informe se ha puesto a disposición de los Mossos, de los clubes y de la propia federación. Si las investigaciones policiales descubren algún posible delito, Carrillo iniciará la moción de censura.
Els últims dos anys no hem parat de rebre doncs, notificacions de que els directius de la Federació Catalana de Futbol estan involucrats en presumptes delictes molt greus. Delictes molt greus com suplantacions d'identitats per directius de la Federació Catalana de Futbol. Estem parlant d'uns serveis que no s'han realitzat i d'uns imports que són molt elevats. Si això se sapigués, evidentment demanaríem la dimissió en bloc de la Junta Directiva per permetre doncs, el pagament de totes aquestes factures. Aquestes mordides que diem constants i aquesta elevada de preus que fan que cada any s'inscriguin menys nens en el futbol català.
Este documento anónimo se añade a la imputación de hace más de un año del presidente de la Federación, Andreu Subías, y varios directivos más por presuntos delitos como el desvío de 1,2 millones de euros para obras particulares y adjudicaciones ilegales de más de 9 millones de euros en obras de la Federación Catalana de Fútbol y Mutualidad de Futbolistas, que todavía siguen en su curso judicial. La Federación dice que de momento no hará nada al respecto porque tiene varias querellas interpuestas contra Carrillo, quien a su vez anuncia la publicación de más presuntes irregularidades en la federació a corto plazo.
Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Un altre tema desagradable, Oli, que té a veure amb el partit de tercera divisió Europa-Sant Andreu, que es va jugar el passat dia 5 de gener. Acaba el partit, un jugador del Sant Andreu, concretament Ton Alcubé, insulta, m'agafo en mà a l'afició de l'Europa. Li ha caigut un partit per part de la Federació Catalana.
Sí, el tema va ser que després del partit doncs hi havia 5 furgons dels Mossos d'Esquadra, és a dir, allà on van l'afició del Sant Andreu poden haver aldarulls, hi ha 5 furgons dels Mossos d'Esquadra, i el que fan és, quan acaba el partit que va guanyar el Sant Andreu per 0-2, doncs diuen que la gent de l'Europa que se'n vagi i tal, perquè encara continuaven allà els aficionats radicals del Sant Andreu, allà una de les graderies que fins i tot es va mig enfonsar, és a dir, es va doblar 45 graus aquella graderia, no? I a més, doncs estaven insultant els aficionats de l'Europa amb crits com escapulados bastardos. Sí. Bé, doncs, en lloc de recriminar aquesta acció, els jugadors del Sant Andreu van anar allà, Ton Alcubé, i va cridar el mateix, és a dir, amb un micro dient el mateix, escapulados, bastardos. I a partir d'aquí, doncs, hi va haver una denúncia al Comitè d'Ètica de la Federació Catalana de Futbol per part del Club Esportiu Europa, i la resolució, de moment, del Comitè de Competició és sancionar amb un partit, un únic partit, precisament per aquesta història, perquè van mostrar vídeos els responsables del Club Esportiu Europa del que havia passat, un sol partit, i em diuen des de la federació que els hem convidat a parlar aquí, i em diuen que no volen parlar, però que en tot cas és perquè Ton Alcubé no té antecedents, que és un fet puntual i que a més es va disculpar. Però em sembla poc, un partit per dir tot això.
Una més de futbol, la última, s'ha sortejat la Supercopa Femenina, que es farà a Salamanca la primera setmana de febrer. Atenció a les semifinals, Barça Atlètic de Madrid i Real Societat Llevant.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
La peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo. Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
Anem al bàsquet. Albert, que torna a jugar al Barça, partit d'Eurolliga aquesta tarda a la pista del Fenerbahçe, a veure si canvia la dinàmica negativa dels últims partits.
Sí, parlàvem ahir del pitjor moment de la temporada del conjunt blaugrana. Són 3 derrotes seguides a Europa, són 4 derrotes als últims 5 partits entre totes les competicions en aquesta doble jornada de competició europea, jornada 20 de l'Eurolliga. El Barça, que està amb 13 victòries, amb 8 el seu rival Fenerbahçe, que està trucant a la porta del play-off. Un Barça que ha caigut del top 4 i que novament, ja ho vam dir abans de jugar a pista del Maccabi, està obligat a guanyar. 3:15 al partit, parla el vestidor del Barça, Adam Hanga.
Queremos cambiar, ¿no?, esta mala racha que ahora llevamos, ¿no? Empezando, yo creo que desde el partido de Baskonia, ¿no?, que hemos perdido un poco de ritmo y un poco de dinámica, ¿no?, que hemos tenido antes, y vamos a jugar contra un equipo que últimamente está jugando mucho mejor, ha fichado algunos jugadores que está aportando, ha empezado a aportar bien. Y bueno, ganar contra Fenerbahce siempre es un plus, ¿no? Aunque este año, hasta ahora, pero seguro que ellos, como ya están haciendo, que van a cambiar su temporada y van a entrar de top 8, ¿no?
Al Fenerbahce es el cobrado, Vic.
Contesta votando, ¿no? Era uno del lado.
Era un del costat, però també ho pot fer, eh? També ho pot fer. Jo crec que Dan Hanga és capaç de fer-ho. Per cert, del Barça, que no guanya la pista del Fenerbahce des de 2014.
A més del Barça hi ha més coses, no?
Sí, més coses. El Morabanc Andorra, que es complica el top 16 de l'Eurocup després d'aquesta segona derrota en dos partits, 63-69 a casa i davant el Tofas Bursa a la Champions. També derrota del Baxi Manresa, 78-72 a la pista del Turk Telecom. Atenció que el conjunt del Bages va jugar amb només 7 jugadors i va plantar cara a l'Eurolliga femenina avui a les 6 de la tarda. Sopron d'Hongria, Sparsi, Tilifuni i Girona, i Marc Gasol, que ha tornat a jugar a la NBA amb Toronto, amb els Raptors, amb els campions, no ho feia des del 18 de desembre.
Bona notícia, gràcies Albert.
Que vagi bé.
Anem cap al Dakar, que això s'acaba. Carlos Sainz ho té a tocar per endur-se l'edició d'enguany del Dakar. Queda només una etapa, la de demà. Anem a l'Aràbia Saudita. Carlos Miquel, buenas tardes.
Buenas tardes, Joan. 374 kilómetros de superespecial, eso es lo que le queda, y 440 de etapa, eso es lo que le queda a Carlos Sainz para proclamarse por tercera vez campeón del Rally Dakar, y con 57 años a Carlos Sainz y su copiloto catalán Lucas Cruz. Y después de una etapa en la que han gestionado y han ido con mucha precaución en las dunas más grandes y más hermosas de este Rally Dakar, en el cuarto vacío de Arabia Saudí, 80 kilómetros de dunas, lo han gestionado con calma, sin tomar demasiados riesgos, y al final han terminado a 8 minutos de Peter Ansel y de Alatilla. Con lo cual tienen más de 10 minutos de ventaja de cara a la última jornada y nunca han perdido en todo lo que llevamos de rally esa distancia en ninguna de las etapas. Además, en coche hay que destacar que Fernando Alonso, saliendo en el puesto 113, con muchos camiones, con muchos quads, con muchas motos que adelantar en medio del polvo, ha terminado en la octava posición en la etapa, lo cual demuestra que sigue manteniendo el buen rendimiento, y además el duodécimo puesto de Nani Roma en una de sus mejores jornadas en este Rally Dakar. En motos ha ganado la etapa Pablo Quintanilla, le ha metido un buen tajo al líder Ricky Brabec, y ha perdido tiempo al abrir pista Joan Barreda, que pasa de la tercera a la quinta posición en la general.
Gracias, Carlos. Y ahora, europeu de handbol. Anem cap a Austria. Luis Malvar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sonando el himno de España cuando está a punto de comenzar ese partido a las 4. Primer partido de la fase principal entre España y la República Checa. Dos puntos vitales para seguir, lógicamente, España ese camino que quiere estar en las semifinales.
El partido de hoy habría que ganarlo, ¿no, Luis?
No, hay que ganarlo, vamos a tener...
Hay
que ganarlo, enfrente. Tendremos una República Checa muy física, rápido, que habrá que defender muy bien para salir al contragolpe. Y por cierto, lo que hablamos ayer, la gran noticia es que Dinamarca eliminada, actual campeón olímpico y campeón del mundo. Nunca España va a tener una ocasión tan clara para llegar donde quiere llegar. Esperemos que los hispanos sigan haciendo hoy ese juego bonito y ganen otros dos puntos importantes en el casillero.
Nos lo cuentas. Gracias, Luis.
Hasta luego.
Pendents de l'europeu d'handbol, també estem pendents de l'europeu de waterpolo, de l'europeu de Budapest. En categoria masculina, avui gran partit. A partir de les 7 de la tarda, Espanya-Hongria és el segon partit de la primera fase. Acabar, Quique, una bona notícia de ciclisme.
Tots són bones notícies, sí senyor. Pel centenari d'aquesta Volta a Catalunya, del 23 al 29 de març des de Calella, Movistar ha confirmat la presència d'Alejandro Valverde i de l'Esperança Catalana i Espanyola, Marc Soler, en el seu equip, per disputar aquesta Volta a Catalunya, que ja tindrà una contrarrellotge individual al llac de Banyoles, dos finals en alt, a Vallter 2000 i a Portainé, i al final, el 29 de març, com sempre, a Montjuïc.
Gràcies, Quique.
A tu. Italia.
Superstar! Més maques?
No era aquest, m'hauré equivocat de tall. No era aquest el que estava... Ah. Teníem un document de Manolo Cardo. Anava a dir que el que va fer el meme té una mica d'edat, perquè Manolo Cardo va debutar a la banqueta del Sevilla ara fa 39 anys.
Encara es viu? Encara es viu?
Encara està... Bueno, he vist documents seus de fa un any, jo crec que encara està viu, li van fer un homenatge al Sevilla. Va debutar a un Zaragoza, un Sevilla 4. Póquer de Pintiño, Pichi Alonso titular al Zaragoza. Però hi ha més. A Tòquio 2020 tenen molt clares les coses, perquè el fabricant dels llits que s'utilitzaran a la Vila Olímpica ja ha avisat que aquests llits no estan preparats per suportar trios. Si n'hi ha dos al mateix llit encara, però trios...
Dos aguanten, tres ja no?
Dos són companyia, tres són multitud. A Tòquio 2020 ho tenen molt clar. Última hora, Batllori. El més destacat del Mercato. En-Nesyri deixa el Leganés, marxa al Sevilla, Chicharito anirà a la Lliga Americana. El president de l'Olímpic de Marsella ha denunciat amenaces de mort. No estan d'acord amb algunes decisions que ha pres al voltant de la figura de Zubizarreta, Vilasboas i els possibles moviments en aquest Mercato.
Gil, moltes gràcies.
A vosaltres.
Oli, que vagi molt bé.
Igualment, gràcies.
Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot. Que vagi bé.